d'aquests 100 títols més venuts, que també podríem dir que lògicament haurien de ser els més llegits o no, no sé, ja en parlarem amb el Ricard, n'hi han molts d'ells que els hem comentat a la secció de ciència-ficció del nostre lletre ferit, Ricard de la Casa.
Sí, que
uns quants,
sí, que sí, sí. El que està més a dalt de tot és el Senyor dels Anells, que aquest l'hem comentat i recomentat. L'hem parlat i recomentat ja. Hem avorrit, em penso.
Ens hem avorrit, exacte. El Hobbit també,
sí,
eh?
Que el Hobbit és el número 2.
El número 2.
Sí, sí, el número 1 és Històries de dos ciutats, del Charles Dickens.
No, el Hobbit és el número 4, querido.
Ai, perdó, el senyor... No, el senyor... No, perdona, el Senyor dels Anells.
El Senyor dels Anells...
Que se m'han anat aquí a...
Però, què hem dit?
Però és que, no sé, el Hobbit i el Senyor dels Anells,
exacte,
és el mateix.
Sí.
Del Tolkien, per tant, el Tolkien. És el mateix.
Sí, de la
però tindre dos llibres. El 2 i el 4 significa molt. Escolta, 150 milions al Senyor dels Anells i més de 100 milions al Hobbit.
Sí, l'imaginari de Tolkien ha donat per molt, eh?
És que, escolta, mira, si pensem que Històries de dos ciutats de Charles Dickens es va publicar en 1859 i que El Senyor dels Anells va ser publicat a mitjans dels anys 50, és a dir, 100 anys més tard, i està just a darrere amb 150, escolta, realment és...
O sigui, estem parlant de que en el número 3 hi ha El petit príncep d'Antoine de Saint-Exupéry, que ha venut més de 100 milions d'exemplars. En el número 2, El Senyor dels Anells...
Uh-huh. I en primer lloc...
Amb 150 milions, i en primer lloc Història de dos ciudades de Charles Dickens amb més de 200 milions.
No està pas malament, no?
No.
I en cinquè lloc hi ha una obra xinesa, Sueño del Pollo Vermell, que és una obra clàssica també de 1800
sí?
i algo, 1800. Passa que durant molts anys va estar recollida exclusivament a base de manuscrits, fets
sí?
a mà, ta? I a partir de penso que era 1791, una cosa així, ja va ser imprès i ja va començar una mica, no? Que, bueno, és la història de la dinastia Queen, que és la, quan es va escriure, és a través de la història de la família del mateix autor, una mica com mig autobiogràfica, però que aprofita, doncs, per reflexionar una mica el que era la vida xinesa en aquells moments de tota la dinastia. Està força bé. I és curiós que a continuació hi ha un altre que es diu Triple Representativitat, de Jiang Zemin, que segurament que els hi sona, que és un polític xinès, però això és pura política.
Però sí, que són molt xinesos.
Són molt xinesos, clar, són més mil milions, per tant, ràpidament en aquest descuides ja, no?, fas, no?, és a dir, que aquesta és pura política, és a dir, que en realitat no té cap mena de sentit que estigui aquí, no?
El que passa sí, és que, però clar, si ha venut els exemplars...
Si ha vengut més de 100 milions d'exemplars, doncs mira, escolta, tu, doncs fantàstic, no?
100, més de 5 milions d'exemplars, també, no, 100 milions d'exemplars, 10 negritos de Agatha Christie.
Bueno, aquesta és fantàstica,
supernovela,
no?
Supernovela.
Qui no ha llegit Els 10 negritos de la Agatha Christie?
Tothom ha llegit 10 negritos i, a més...
És boníssima, sí, aquesta, sí. Aquestes 10 persones que et porten la culpabilitat a sobre i que es tanquen en una illa, en una gran mansió, i els van matant un a un, no?
D'Agatha Christie no n'hem parlat mai profundament.
No, perquè,
clar... I Agatha Christie és tot problema... un personatge.
Tu saps que la dona aquesta, mentre el seu marit estava fent excavacions a Egipte, la dona estava sentada dintre d'una tenda de campanya amb una cadireta fastigosa...
I una espalmeta.
Sí, allà, una tauleta que jo no li cabia ni el full per escriure, i va escriure totes les seves històries allà, passant aquesta calor i amb aquella situació que no podia ni consultar
sí,
un
sí.
llibre perquè no tenia res allà a sobre. Imagina't com sense res es pot fer tant. És increïble, aquesta dona.
És increïble, realment
a mi,
és increïble.
Bueno, pues, tot aquest tema de misteri, policiac, no m'agrada tant, però realment és de... Bueno, és que, i a més, fixa't-hi que està al número 7, amb més de 100 milions. És increïble. És una... Però jo també la recomano.
I després a la llista, i es torna, Agatha Christie torna a repetir-se, eh?
Sí, algun, sí.
Amb altres títols.
Però el número 8, Les Cròniques de Nàrnia, que ara tothom suposo que les coneix a través de les pel·lícules, però que és molt recomanable, no? El León, la bruixa i l'armari del Lewis, és d'aquestes històries que caldria llegir també, no?
Sí, sí. I llavors ens trobem...
El número 9, ella.
Ella de Henry Riddell-Hagar.
Si tu dius això, dius, no, tu no te n'entenes d'ells, però si tu dius Les mines del rei Salomón, ja... Oh, ja dius, sí, aquesta sí que la conec, no?
Pues, totes, és escriure... veritat, totes immortalitzades al cinema, eh?
Sí.
Dóna't compte que totes aquestes... excepte excepte el manual polític
xinès. Menys el manual polític aquest, sí, no?
Totes elles... Sí. Després...
Home, pensa que tots els guionistes bons veuen d'aquestes fonts, essencialment. És a dir, fer un guió directament, doncs, bueno, sí que ara es fa moltíssim, però sobretot abans, doncs, diguem-ne, la font on bevien tots els guionistes eren justament aquests llibres. I quan aquests llibres eren famosos perquè havien vengut moltíssim, doncs, bueno, ràpidament, no? Aquest home, el Henry Rider Haggard, va escriure primer Les mines del rei Salomó, va tindre un gran èxit, i a continuació va escriure Ella, que en realitat també és una història d'aventures. Per cert, aquest home va escriure Àfrica, és a dir, que se li podria dir que és un escriptor africà, encara que sigui europeu o anglès,
però
que
va anar, va
que va anar a Sud-àfrica, es va quedar al cap i
és
tal.
És un d'aquests africàners.
Però és un africàner, no? És un africàner que va tal. I després ja ens arriben, bueno, els bestsellers, que jo no estic gaire encantat
sí,
amb aquesta
però,
història.
Escolta, perdona, El Código da Vinci, que està a la posició número 10, precedit per tots els altres llibres que tenen molts més anys que ells, per 80 milions d'exemplars, alguna cosa...
Marketing. Va, diem-ho clarament, marketing.
Tu creus?
Jo penso que sí.
Alguna cosa
ha
de tenir.
El Código da Vinci està ben escrit, ningú dubta. Jo vaig tardar a llegir-m'ho i, bueno, es pot llegir força bé i tot això, no? És una novel·leta que està força bé, no? A veure, que tingui 80 milions d'exemplars per sobre d'obres com el Salinger, el Coelho... En fi...
Dan Brown repeteix el 24
sí,
amb Ángeles però
són,
i Demonios,
eh? Sí, però pensa... Després en parlarem més també sobre una trilogia de ciència-ficció que està també per aquí, que també ha vengut moltíssim, i dius, com pot ser que el tercer llibre, que és un desastre de llibre, pugui haver vengut tants i estigui en aquesta llista? Ha vengut més de 13 milions. Després ja direm qui és, sí. Ara no. I... penses, hi ha alguna cosa? Bé, bueno, doncs el que hi ha és que, clar, si el senyor Dan Brown amb El Código da Vinci té molt d'èxit, és molt possible que amb el segon llibre doncs hi hagi molta gent que tingui ganes de tornar a llegir coses d'ell, no? Això li ha passat a molts autors, a molts, que ara també en veurem aquí alguns altres, no?
No podrem repassar el 100, però sí que podem
no,
dir, per exemple, que els autors, diguéssim, que després s'han proliferat molt dins del món de l'autoajuda, Paulo Coelho, per exemple, està a posició i
el 12 amb l'alquimista.
Amb l'alquimista.
Que és de 1988, és a dir, que deixa-la anar. És dir, que
exactament.
És allò que dius, és nou, de fa 4 dies.
I l'alquimista... Hem de dir que en el seu moment l'alquimista va ser un abans i un després.
Sí, sí.
Ara ens correguem al Coelho.
Bueno, perquè estem més acostumats, l'hem llegit...
Molt poc o gens, no?
Hi ha molt més autors que l'han imitat, m'entens?
Però...
Hi ha molta cosa, però realment en aquell moment va trencar.
I tant.
Trencar.
I en el número 11, que no ho hem dit, una novel·la paradigmàtica.
El guardián del centeno, del Salinger.
De Salinger.
Bueno, és una cosa increïble. És a dir, la història d'aquest nano que el foten fora del seu col·le, que viu el despertar de la seva sexualitat, el seu despertar social, això va trencar motllos amb una Amèrica que era tan burguesa i tan clàssica i tan avorrida, direm,
sí.
Que bueno, va trencar tots els motllos. Realment va ser d'aquestes històries que cal llegir, i si un vol entendre l'Amèrica profunda d'aquells anys, és a dir, pensem 1951, va ser escrita, i el que el Salinger està reflexant és justament doncs, l'època posterior a la Segona Guerra Mundial, ¿vale? Doncs si un vol conèixer com era l'Amèrica en aquells moments, els Estats Units d'aquell moment, doncs llegir aquesta novel·la, El guardián del centeno, és el millor que pot fer, és realment és fantàstica. Però a més, descobreixes, realment aquest home, quan escriu, el que està descrivint és justament aquests canvis, és a dir, aquest pas d'adolescent fins a jove i que passa per tots aquests descobriments a través dels canvis socials, sexuals, etcètera. No, és genial. I clar, va trencar mollos perquè el llenguatge que utilitzava aquest home era llenguatge descarnat, dur, difícil d'absorbir per aquesta moral americana que pentinava en aquells moments, no? Bueno, continuem, que si aquí ens enrotllem. I després tenim la primera novel·la, que no és una novel·la, El camí a Crist, de la Ellen G. White,
sí.
que en realitat és un pamflet religiós. Diguem-ho així, és un pamflet.
Però venut 60 milions d'exemplars.
Ja, no, clar, bueno, doncs també té la seva... És com la Bíblia. Bueno, doncs aquí està, no? Aquí la tenim, no? I amb número 14 tenim Heidi. Heidi, la suïssa Heidi amb l'avi.
Sí. De Joan Espiri, 50 milions d'exemplars.
I el Pere, no? Sí, que estan tots
ni,
aquí,
ni
no?
Niebla i tots ells.
I més coses. Després tenim a la Lucy Maud Montgomery, que tampoc no és gaire coneguda, que és una novel·la d'aventures, L'Anna en les Tejas Verdes, que és una novel·la de aventura, que és bastant tipus japonès anime. Però bueno, són ja aquestes novel·les que
no,
hi ha...
No, però és de la tradició nord-americana.
No? Mm.
És una novel·la de la tradició nord-americana i és una novel·la que doncs va ser paradigmàtica, va ser lectura de jovenetes, d'adolescents, mm-hmm. de diverses dècades als mm-hmm. Estats Units mm-hmm. i Europa.
Sí,
igual bueno. que Heidi.
Sí, però jo aquesta jo no me l'he llegida, eh?
Jo no, quan era joveneta, no. Sí.
I després hi ha una novel·la que m'encanta, que és Bellesa Negra, de l'Anna Sewell, uh-huh. amb més de 50 milions. És de 1870. I retrata, i és molt curiosa aquesta novel·la, perquè retrata la vida d'un cavall en primera persona. És a dir, el que parla és el cavall. Lo important potser d'aquesta novel·la, que va tindre molt d'èxit, és que gràcies a aquesta novel·la es va millorar moltíssim la vida dels animals en general i molt especialment dels cavalls i dels ponis que feien carreres als Estats Units i tal, no? I va canviar molt la percepció de com veiem els animals en aquell uh-huh. moment. I només va ser perquè el personatge central era un gran cavall i estava escrit en primera persona. És a dir, que era el cavall el que tenia els pensaments, les reflexions, les opinions, etc. No?
Hi ha altres títols en el 19, en l'informe Hyde de Sher Hyde, amb 48 milions. El gran nombre de la rosa en el número 18 d'Umberto Eco, uh-huh. 50 milions. La veritat, el número 18 és una posició realment privilegiada. Però d'aquí...
Jo em quedaria que massa curta mirant alguna cosa que he vist abans.
Sí.
Eh? Massa curta.
I llavors, nosaltres que sempre hem pensat que Harry Potter era el que ho és, eh? La gallina dels ous d'or, però resulta que els contes de la Beatrix Potter, el conejito travieso, saben un mes que Harry Potter i les relíquies de no sé què, me'n recordo.
Sí, sí, les relíquies de la muerte.
Les relíquies de la muerte, sí.
Penso que era així. Aquest és el número 7, és a dir, però bueno, clar, si suméssim... Jo que caldria matitzar seria posar totes les obres del Harry Potter juntes. Si suméssim totes les obres juntes, jo suposo que ens aniríem...
Jo gastaria el número
1. No, tant com el número 1, però sí que sí que pujaria entre les 10 primeres.
I tant que sí.
És molt curiós, això, no? Fins i jo les vaig comprar totes.
Sí, fins i tot jo també les he llegit. Juan Salvador Gaviota, que va ser un dels llibres paradigmàtics de l'època hippie.
Sí. Realment és... Qui no ha llegit Juan Salvador? I el que no se l'ha llegit, sisplau...
Jo no me l'he llegit.
No te l'has llegit?
No me l'he llegit.
Oi, per favor, però t'estàs deixant una cosa importantíssima a la teva vida. És una meravella. És pura poesia. No és una novel·la, és poesia. Poesia en prosa, eh? Però poesia. És pura poesia. A més, es pot llegir allò que tens una tarda d'aquestes que està plovent a casa, que fa una mica de fresca i tot això, et sentes al sofà de casa i amb una horeta te l'has llegida. I et puc garantitzar que el teu benestar
anímic
millorarà moltíssim. Són d'aquestes obres especials que jo em recomanaria a tothom que se la pogués llegir. Jo m'he llegit com 3 o 4 vegades.
Hem arribat a la vintena, a partir d'aquí ja anem a buscar títols aleatoris que
sorprès.
Perquè teniu a la vintena no han entrat ni Guerra i Paz de Tolstoi, que està al 26, ni Ángeles y Demonios, com dèiem, del D'Ambrón, que està al 24, en el 25 Nikolai Otrovsky, A si se templó l'acero, i llavors ens anem, per exemple, llibres com El diari d'Anna Frank, està al 31, però és que el guanya 50 sombres de Grey.
Aquí és on anava jo. Com pot ser que el número 30... Com pot ser que el número 30 i que superi el diari d'Anna Frank...
No, és que supera 100 anys de soledat.
Sí, exacte. Clar, hi ha llibres i llibres. Clar, el diari d'Anna Frank és un llibre anímicament difícil de llegir perquè és molt dur, etcètera, no? 100 anys de soledat potser no és un llibre divertit, però està força bé, no? Però, clar, el morbo que té les 50 obres de Grey...
Com a 100 anys de soledat és una obra literària paradigmàtica.
Sí, no, que s'ha de llegir.
I un exemple d'ofici.
Sí, però, clar, 50 sombres de Grey
té aquest morbo
afegit del sexe.
Tu te l'has llegit?
Aquí, els 50 ombres, no.
50 sombres?
No. En principi, a veure, jo llegeixo moltes coses que a vegades t'has de llegir per obligació, i a vegades jo me les deixo simplement per veure com l'autor ha solucionat...
Jo no he passat de 50 sombres de Grey...
De la pàgina 20?
De la pàgina 20. No es pot aguantar directament.
Vols dir que tu ets una persona, aleshores, molt clàssica?
No, que m'adormia.
En sèrio?
Sí, clar, perquè llegeixes de nit.
En sèrio?
Sí, es veu que si superes la pàgina 80 es veu que...
Que canvia.
Sí,
no ho sé,
sí.
Perquè jo tampoc ho sé.
Perquè m'ho han dit, que si llegeixes la pàgina 80 llavors et llegeixes la trilogia d'una tirada.
Bueno, però això significa que a l'autor l'ha fet malament, perquè
no
és molt important que les primeres 20 pàgines t'enganxi. Si no t'enganxa les primeres 20 pàgines, vol dir que l'autor ho ha fet malament. Això està molt clar.
Per tant, i tant que sí.
Per tant, passem-ho.
Ens anem a la posició 41, Los hombres que no amaven a las mujeres.
Larsson. Pobre home que es va morir abans que pogués veure el gran èxit que té, perquè això que està entre els 50 primers és una, és una passada.
Sí, com a La conjura de los necios, un llibre absolutament paradigmàtic que el seu autor no va saber mai el que estava escrivint
Bueno,
abans de suïcidar-se.
I tenim el número 46 i el 47, 1984, de George Orwell, que
sí,
és,
n'hem parlat.
És fantasia sense ficció. Tal. I del 47, allò que jo estava parlant abans, que he decidit que diria el seu nom, la Susan Collins, amb Los Juegos de l'Hambre, els Jocs de la Fam.
Sí. Vale?
Lo divertit no és que amb el 47 estigui aquesta, sinó que
Sinsajo,
més endavant, Sinsajo, al
està
final...
està al 80 i pico.
Al 80 i pico, amb 13 milions o alguna cosa així.
13 milions,
i penses,
sí,
com pot ser que una obra, no és que sigui menor, no, directament dolenta, perquè és dolenta, perquè ni la mateixa autora sap on va, pugui estar entre els 100 primers. És que és increïble, és que no m'ho arribo a creure. I això simplement, l'única raó és perquè la persona que ha llegit el número 1 i s'ha llegit el número 2, doncs té més ganes del mateix i s'ho compra, encara que després quedi decebut. Però, bueno, clar, com ha comprat el llibre, doncs ja suma més, no? Uh-huh. Però si no, serien aquestes coses que dius, no pot ser!
El 70, La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, va ser revelador, 15 milions, revelador.
Està molt bé, escolta.
Va ser revelador.
Està...
I tenim un Murakami amb Tokyo Blues, bueno, que es posa, es situa en la llista dels bestsellers.
Sí, però pensa que també tenim un avantatge ara, i és el fet de que autors que en un moment donat sorgeixen en aquests últims anys, clar, tenen en el seu favor la gran capacitat de difusió que tenim ara, que no la teníem fa ni tan sols fa 20 anys, és a dir, a 1990 no teníem la capacitat de difusió que tenim ara, i que, bueno, escalen llocs a les llistes, i jo suposo que dintre de 20 o 30 anys o 40 anys, aquesta llista que estem dient ara serà una llista que haurà canviat, i força, perquè jo penso que sobretot els primers 30 o 40 llocs,
sí,
veurem molt de moviment. Sí, sí. El que passa és que, clar, nosaltres som com els peixos aquests que la nostra memòria dura 5 segons, no?
Sí,
és dir, que
sí,
realment dintre de 20 anys...
Uns més que altres,
que, és més difícil que, per exemple, aquella novel·la que estàvem dient abans, de Belleza Negra, del cavall, o ella del Henry Ray Hahar, doncs que continuen estant on estan. Sí que tindran el que ja han vengut, però, diguem-ne, clar, ara la llista que estarà en 200 milions, jo suposo que dintre de 10 anys estarem sobre els 300 milions tranquil·lament, o 400, i dintre de 20 anys, doncs, imagina't que podríem ser ja llistes de llibres que hagin vengut 500 milions de llibres. Uh-huh. Per tant, hi hauran canvis importants. Hi ha alguns llibres d'aquests escrits a 1850 i tal, doncs
aniran baixant.
No tan sols perquè són més vells, sinó també perquè l'estil canvia, la gent s'adapta a les noves maneres d'escriure, etcètera.
Títols que nosaltres hem comentat i que tu has recomanat especialment, com El mono desnudo, de Desmond Morris, o Dune, de Frank Herbert.
Que està en número 82.
El 82,
Dune, amb 12 milions.
I El mono desnudo, el 85.
No, estan força bé. Hi ha molts. És a dir, El mono desnudo, Los puentes de Madison, que és una novel·la romàntica, allò que dius, bueno, pastelera, 12 milions d'exemplars venguts, no? Bueno.
Sí, insisteixo. El número 30, 50 sombres de Grey,
sí,
insisteixo.
Sí, sí. O el 88, El profeta, del Khalil Gibran, amb 11 milions, que és una obra filosòfica d'aquestes.
Sí, que també molt dels 70, molt
sí,
hippie.
Sí, allò de la vida interior,
sí,
i tota aquesta
tus
història.
Hijos,
no?
Tus hijos son hijos.
Està molt bé, jo penso que hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que potser l'única que canta en plan massa seria aquest pamflet
polític. Perdona, i en el 99, Les analectes de Confucio.
Bueno, però això ja, 10 milions, jo penso que per ser de Confucio i tal, jo penso que està... És poquet. És dir, realment no és...
Que és poquet?
Sí, 10 milions. És una coseta poca per les anècdotes de Confucio. Hi ha una cosa que és molt divertida sempre amb els llibres. Quan col·loques algun autor famós o algun personatge famós dintre del títol de la teva obra, saps segur que es vendrà molt. Per exemple, quan tu fiques Sherlock Holmes dintre del títol de la teva obra, bueno, a vendre. Per què? Perquè crida moltíssim l'atenció. Confucio és més o menys el mateix. Tu poses alguna cosa així com molt famós, poses Messi, doncs tu saps que vens llibres, encara que el que estigui dintre no valgui res. Però només posar un nom així famosillo, ja la cosa canvia.
Los Pilares de la Tierra de Ken Follett també està en aquest llistat de bestsellers.
Bueno, però això és bastant normal, el màrqueting funciona i funciona molt bé, i avui dia amb la tecnologia, per això deia abans de lo dels canvis, perquè ara el que tenim ara que amb aquests llibres electrònics, doncs és complicat saber quantes còpies se poden arribar a fer, quantes còpies arriben a vendre sobre un llibre, no? Perquè després això és una empastifada, realment, jo penso que canviarà, i molt més aviat del que inclús jo estic dient.
En una dècada, penses?
Sí, en una dècada tindrem un canvi brutal. El que passa és que serà complicat saber exactament la quantitat de llibres que s'estan venent. Ah, fins ara era molt senzill, edicions amb
papers
i ja està, no? Vens tants, has editat tants, doncs ja està, no? Però ara no, ara amb l'edició electrònica, si ara hi ha uns canvis brutals, a vegades mires a vegades les ventes a Amazon i et fas creus de novel·la que sense cap mena de màrqueting allò i vostè a qui li va dir? A la meva veïna del quart, a la portera,
el
boca a orella, aquest funciona i funciona molt bé. Les grans obres d'aquestes que ningú coneix es comencen a vendre cint i poquet a poquet arriben a que un editor en paper s'interessi i te la vengui, o sigui, te la compri i l'amplia.
Sí, aquí podríem parlar d'aquests fanfics, no? Que, com per exemple 50 sombres de Grey, que va ser una història que es va començar a consumir a través de la xarxa i que es va fer un llibre, no?
I fixa't que ara hi ha 50.000 imitacions de 50 sombres de Grey, però l'única que quedarà serà aquesta, perquè va ser la primera la que va fer la campanada. Perquè d'aquestes ara n'hi ha com 100 llibres o 200 llibres més, que són molt semblants, literatura eròtica romàntica, aquesta, la que vulguis.
100 llibres de 100 títols que tots us sonaran, els hem enllaçat a aquest article, l'hem enllaçat al Facebook i al Twitter del programa, i marxem amb aquella frase que ens deien els nostres professors de literatura: encara que visquéssim 1.000 vides, no podríem llegir tots els llibres que s'han escrit.
Per tant, aprofiteu els pocs bons i gaudiu.
Moltíssimes gràcies, Ricard de la Casa.
Ha estat un plaer.